Bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir, avui en format televisiu i també radiofònic. És dimecres i són amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Per Convergència i també en aquest cas tinenta d'alcalde, Carmela Fortuny, per la CUP Procés Constituent, la seva portaveu, Núria Gibert, per Ciutadans, Sergio Blázquez, en representació d'Esquerra Republicana més, Ferran Villasenyor, per Iniciativa, Roser Casamitjana i pel PSC, Pere Soler. Molt bon dia als sis. I estem a l'espera també que algun representant del Partit Popular s'assumi a aquesta tertúlia, que voldria dedicar a alguns dels temes que van sortir en el ple d'aquest dilluns. I en concret, el primer d'ells és la nova ordenança de tinença d'animals que tindrà Sant Cugat i que arriba amb l'objectiu de millorar la convivència entre el veïnat. Una de les principals novetats serà l'establiment de zones on en determinades hores els gossos podran anar deslligats sempre que el titular els vigili. El text també regula l'accés dels animals al transport públic i als establiments de concurrència pública. Tot això a l'espera del període d'al·legacions que s'obre ara abans de l'aprovació definitiva. Precisament el col·lectiu de conductors d'autobusos de Sant Cugat va expressar en l'Audiència Ciutadana el desacord amb aquesta ordenança, en concret en el punt en què els animals domèstics puguin entrar al transport públic de la ciutat. Fet aquesta petita introducció, m'agradaria conèixer quins són els parers dels partits i si tenen pensat presentar al·legacions. Que comenci en aquest cas Convergència i la tinenta alcalde.
Molt bé, doncs molt bon dia. Només enllaçant una mica amb la teva primera entrada, Pep, que deies un ple on es van tractar molts temes, i jo diria un ple molt llarg, vam estar 7 hores, ja va haver-hi molta intensitat, res, una falca, eh? Estem treballant tot el tema de la reforma horària i crec que tots ens hauríem d'autoobligar, no?, a intentar tenir uns plens una mica més àgils, molt interessants, però una mica més àgils. Dit això, aquesta ordenança és una bona ordenança, és una ordenança que va en línia amb el pla d'actuació municipal, on un dels eixos estratègics és justament aquesta millora de la convivència a la nostra ciutat, i en aquest sentit, més enllà de tot el treball que s'ha fet molt intens, molt participat entre diferents agents, doncs hi ha un aspecte que va quedar palès en el ple, crec que justament hem d'anar en aquest tema, que és aquesta preocupació per l'entrada dels animals doncs, en el transport públic urbà. En aquest sentit, avançar que estem en un moment en què l'ordenança està en informació pública, on es poden presentar al·legacions, però sí que avançar que des del nostre partit i des del govern veiem amb bons ulls la intervenció que es va fer en el ple. Era una intervenció coherent, era una intervenció consistent i en aquest sentit farem, diguéssim, cas i atendrem doncs, amb la cura que requereix doncs, aquesta aportació. Més enllà d'això, hi ha moltes altres coses que regula aquesta ordenança de cura responsable també dels animals, per aquesta corresponsabilitat que hem de tenir, també drets i deures i, evidentment, doncs, també caldrà veure una mica en el moment de la seva aplicació com evoluciona i si hi ha conceptes que haurem de modificar en el moment de la seva aplicació.
Com Procés Constituent, Núria Gibert?
Bé, jo crec que sí que feia falta una ordenança de tinença d'animals, sobretot per regular, diguéssim, les responsabilitats, com deia la Carmela, de drets i deures doncs, dels propietaris d'animals de companyia, no? I més a Sant Cugat, que hi ha tantíssims animals de companyia, de fet, ja es veu pel carrer, és una cosa que és bastant plausible. Nosaltres no, diguéssim, no hi hem participat activament en la redacció d'aquesta ordenança, però entenem que hi han participat agents que estan molt en contacte, diguéssim, amb el fet animalista i amb la defensa dels drets dels animals, i per tant entenem que en general és una ordenança que vol vetllar pel benestar dels animals, però pel benestar de la convivència del conjunt de la ciutadania. Celebro el que deia la Carmela, perquè a nosaltres ens va estranyar que un element diguéssim, que havia de dialogar amb altres agents de la ciutat, com els treballadors de transport, però també els usuaris, no s'hagués tingut en compte a l'hora d'elaborar aquesta ordenança i nosaltres ja anava a anunciar que farem al·legacions en aquest sentit, ara quan s'obri el període d'exposició pública, perquè entenem que el fet, diguéssim, que els animals puguin entrar sense masses reserves en un espai tancat i que a més no n'és fàcil sortir amb gent molt, molt diversa, pot tenir al·lèrgies o pot tenir sensibilitats o fins i tot pot no agradar als animals o fins i tot tenir-li pànic, és un potencial problemàtica que a més, tenint en compte que és un espai reduït i molt tancat, doncs complica molt la cosa. O sigui, en aquest sentit, nosaltres compartim la preocupació del col·lectiu de treballadors del transport de Sant Cugat, els autobusos, i farem al·legacions en aquest sentit. Jo penso que veurem si és una bona ordenança quan estigui desplegada. No? Això passa molt amb les ordenances. a vegades sents o veus que una cosa s'ha sobreregulat i veus potser que hi ha elements que te l'has deixat i per tant doncs, com una eina ha de ser orgànica, ha de ser permeable i ha d'estar oberta a modificacions en el futur.
Ciutadans, Sergio Vázquez.
Sí, valoramos, coincido absolutamente con lo que ha dicho tanto Carmela como Nuria. Necesitábamos esta ordenanza, que al final ha sido fruto de un trabajo, ha estado la tabla de bienestar mineral, etc. Y al final yo creo que ha sido bastante transversal y al fin la tenemos, ¿no? Tenemos ya la de cannabis y ahora tenemos también la de tenencia de animales. Esto hay que celebrarlo. En segundo lugar, lo que sí que tenemos que decir que es... Que es complicada a nivel de... puede generar conflictos, ¿no? Y entonces también lo que apuntaba Nuria lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo no quiero ser tremendista, pero yo de las principales broncas, ¿eh? Como vecino que he vivido pasando por San Cugat, muchas veces es entre personas que tienen perros y se acercan a un parque, hay un niño pequeño, a la madre le molesta, enganchadas de este tipo, ¿no? Incluso, y seguro que no es el caso, ¿no? Pero no sé si habéis leído hace poco en el periódico que ha muerto un señor de 66 años porque le han atacado unos en Alicante, unos perros de raza peligrosa, porque siempre hay gente que no los tiene sin seguros, etcétera. Bueno, y seguro que aquí, o espero que no pase, ¿no? Pero tenemos que curarnos en salud. En definitiva, es una buena ordenanza. Igualmente, a través de... nos ha llegado alguien que no participa, algún colectivo que no ha podido participar en la tabla de bienestar animal, y seguramente nos presentarán alguna alegación que presentaremos y que solamente saldrá adelante si hay un amplio consenso de que enriquece el texto.
Esquerra Republicana més, Ferran Villaseñor.
No, en primer lloc, diguem-ne que aquesta ordenança no cau del cel com un extraterrestre, diguem-ne. A la taula del benestar animal, que surt arrel d'una moció, hi havia representants de... o se suposa que podien haver-hi representants dels grups polítics, una cosa que no hi anessin o no hi anéssim, però sí que se suposa que hi eren. Per tant, totes les opinions també s'haurien de debatre allà. Aquesta i totes les altres. I segurament hi ha una part de coincidència que després aplicaré. Després, aquesta no és una ordenança pels gossos, és una ordenança pels propietaris dels gossos, perquè a vegades sembla que ens equivoquem. El que es caga no és el gos, és el senyor que no ho recull, entre altres coses. No, des del punt de vista de multa no, és el senyor. Per tant, el que estem intentant regular són les relacions entre les persones, i perquè a vegades sembla que estem, el gos perillós serà perillós perquè aquell no l'ha educat bé, etc. No? Això ja ens entrem. Mireu, el tema dels autobusos o no autobusos, com tothom sap, no sé si parlem de la zona 1 o no, el transport s'integrarà. Hi ha un reglament que és el que diu que també dintre de la TMB, quins són els gossos, de quina manera, a quins horaris, de quina manera poden entrar en el metro o en l'autobús urbà. També hem de mirar això perquè en el fons tindrà una correlació en general i segurament les coses sí o no són les correctes, sinó que hem de posar com es poden fer i de quina manera. I insisteixo que a Sant Cugat ja sé que són molt guais i molt d'allò, però que no hem inventat tot això, que ja existeix en altres ciutats i en els altres països. Hi ha zones on hi ha conflictivitat, hi ha països que no, però normalment la no conflictivitat passa en aquells països que tenen una avançada democràcia.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa.
Ja considerem que un conjunt és una bona ordenança. Nosaltres activament no hi vam participar, ho he de reconèixer, però doncs, llegida em sembla que té doncs, molts aspectes bons, i jo també ho interpreto així. És a dir, jo crec que és una ordenança majoritàriament pels amos i les mestresses d'aquests gossos. És a dir, malgrat tot, malgrat que som una ciutat, això com dius tu, molt guai, jo estic convençuda que hi ha molts gossos que no porten el seu xip, segurament que no estan vacunats com cal, ja no cal dir la recollida dels excrements, que això ja és, diríem, una llegenda urbana gairebé, no? I per tant, jo crec que el que hem de regular és tot això. I després hi ha una impressió que jo de vegades tinc quan veig o vas en un parc, que la persona que té el gos, doncs, una mica com la criatura, que pot fer el que vulgui, no? Perquè és el seu gos. I tant se val si molesta amb una criatura o molesta amb una persona gran o el que sigui. Per tant, jo crec que això s'ha de tenir en compte. I llavors el que jo no acabo de saber és quina estratègia s'utilitzarà doncs, perquè aquesta ordenança, diríem, la conegui tothom o la pugui conèixer tothom, i després si imposaran o no sancions, si no es compleix, de quin tipus seran aquestes sancions. Ja sé que la finalitat de l'ordenança no és sancionar i no és recaptar, evidentment, però estem en una societat que, malauradament, si no hi ha això, doncs la gent pot passar olímpicament, a lo millor no, però pot passar olímpicament. Llavors, jo crec que això, jo ara mateix no tinc clar si això consta bé, si està ben regulat, i què passarà doncs, amb aquella gent que continuï pensant que el seu gos és el rei del mambo i que pot fer el que vulgui. Per tant, jo crec que és una ordenança que ha de regular especialment el comportament dels amos i les mestresses que passegen el seu gos.
Pere Soler, del PSC, i tinent d'alcalde, també, que no ho he dit al començament.
Sí, nosaltres celebrem, perquè era una ordenança que feia falta, i celebrem doncs, que s'hagi iniciat el camí doncs, per tancar-la. Hem de posar sobre la taula que s'ha iniciat el procés, per entendre'ns. I també estem contents perquè s'ha fet des dels sectors, diguéssim, de la taula de benestar animal, per tant, estem contents que hagi sorgit a partir de la moció. Nosaltres no hi hem participat perquè hi ha hagut un error de convocatòria des de l'àrea de participació, ja teníem assignat un representant i no ha estat convocat en cap de la... una o dues sessions, una o... Bueno, doncs no hem estat convocats perquè hi havia un error, diguéssim, en l'àrea de participació, però bueno, hi participarem, segurament amb el tema de delegacions. Parlàvem de responsabilitats, però també marca les responsabilitats que té el propi Ajuntament vers tot el que és l'ordenació de la tinença d'animals en el nostre municipi. Hi ha llacunes, és evident, se'n va posar una llacuna sobre la taula, que era com es combinava diguéssim, l'accessibilitat dels gossos en el transport urbà, perquè el que no pot ser és que tinguem un transport interurbà, tingui una normativa i el transport urbà en tingui una altra, és a dir, s'ha de conjuminar, perquè Ferrocarrils té una normativa o l'autobús interurbà en té una altra, i jo crec que ha de casar, no? Sí que és cert que si s'arriba a l'acord amb l'ATM, doncs tot serà, haurà d'estar regulat sota els mateixos paràmetres, no en tindrem més remei, i llavors ja serà potser una cosa que se'ns escapi, ja s'ha encuat i tot, perquè serà a nivell metropolità. En aquest sentit, nosaltres bueno, creiem que està bé, i també jo també vull dir una cosa, nosaltres no... Mai, jo no he tingut un gos en un pis, creiem que no es pot tenir un gos, però també és cert que ha baixat el nivell d'excrements que hi ha, almenys en el centre de la ciutat. Gent que no recull els excrements dels gossos tampoc és tan... no n'hi ha tantes de caques, per tant, hi ha una sensibilitat dels propietaris dels gossos. Quin és el problema dels gossos, i parlem dels gossos en aquest moment? Home, si l'eduques bé, doncs que un gos... quantes vegades hem sentit que ha atacat i mai havia fet res i era molt carinyós, etcètera. Els gossos a vegades són imprevisibles i perquè una olor els afecta, perquè una sensibilitat els afecta i poden reaccionar d'una manera que ningú pot preveure. Llavors, clar, depèn del tamany del gos, pot fer una cosa o pot fer una altra. Llavors, el que hem de conjuminar amb aquesta ordenança és aquesta convivència, com es deia, com deia la Núria, aquesta convivència entre la tinença dels animals i el propi devenir de la ciutat.
Convergència, després Ciutadans, que havia donat un torn de paraula.
Un moment, quatre conceptes, convivència, però també el respecte, no? A les persones i també la cura correcta dels animals, no? Quan parlaven de sanció o no sanció, o sigui, realment la normativa va molt adreçada a això, a la convivència, però un cop estigui implantada i prou ben informada amb un correcte pla de comunicació, després de totes les al·legacions i l'enriquiment del text, doncs evidentment si calen doncs hi haurà sancions, això a ningú se li escapa. Vull dir, com qualsevol norma de convivència, doncs hi ha un punt en el que quan tu insisteixes, comuniques i està aprovat si la persona, o en aquest cas el gos no el multarem, però la persona no fa cas d'aquesta norma de convivència, doncs evidentment que hi hauran sancions. No? Jo vull deixar clar també que ha estat una normativa molt i molt participada, molt i molt participada, però també reconèixer que s'hauria d'haver també treballat en el marc potser de la taula de mobilitat, que és una mica el que va sortir el dia del ple, no? I per tant, per això estan tots els procediments administratius, perquè en aquest període d'al·legacions, quan tu veus doncs, que hi ha una part que no està prou escoltada, doncs tingui l'oportunitat de fer-ho, i en aquest sentit anava la meva primera intervenció. I per acabar, quan el senyor Blázquez comentava lo de que si era molt, molt complicat, jo penso que era complicat quan no estava regulat, quan no n'havíem fet aquesta reflexió, no? I confio, i entenc de les seves paraules que també hi ha aquesta confiança, doncs que a partir d'ara doncs això, tot això anirà millor, i evidentment hem de veure amb l'evolució de l'aplicació quines esmenes hem de fer o quina flexibilitat hem de tenir si cal.
Digui.
Sí. Nosotros sí que hemos participado de forma activa en la taula de benestar animal, en este caso tenemos un representante que estaba especialmente implicado.
cuanto a lo que ha comentado el señor Solé, hombre, pues me gustaría tener la misma sensación, ¿eh? Lo digo porque yo paseo habitualmente, además de vivir en el centro, y por desgracia, ojalá, ¿eh? Pero uy, sí, y para mí el nivel de excremento sigue siendo el mismo, que para mí sí, ¿eh? A lo mejor me puede, es una percepción absolutamente subjetiva, ¿eh? Y ojalá, ¿eh? Me hubiese dado cuenta de que, pero, en fin.
No parlo dels parcs, ¿eh? Parlo de la vía pública, ¿eh? Parlo de la zona viaratitzada del centre, sobretot, ¿eh? Que és la, sí, la que estava dient jo, ¿eh? Sí.
Yo por donde camino me sigo encontrando, por desgracia, vale, excrementos y es lamentable. No sé si más o menos, tampoco los cuantifico. No,
¿no? Pero caminamos por los mismos sitios.
Bueno, a lo mejor no. ¿Qué más? Bueno, el tema que se ha planteado del transporte público. Sí que hay que decir que en Barcelona, hasta hace poco, los perros no podían estar en el metro. Y ahora parece ser, ¿no? La sensación que tenemos todos es que no hay problemas, ¿no? Si además tienen que ir con bozal, atados, etcétera, da la sensación de que en el metro por lo menos lo está generando un problema. Y además tenemos en Sant Cugat algo que es una debilidad y a la vez, en este caso, casi diría que es una fortaleza, que es que el otro día estuve en la tabla de movilidad y normalmente tenemos autobuses o vehículos de transporte urbano bastante grandes que a lo mejor se reducen, pero con la ocupación es escasa, ¿no? A veces van, por desgracia, ¿no? 4 o 5 personas, etcétera, con lo cual parece, digamos, que no va a haber, no tenemos que tener la mente de 50 personas metidas en un vehículo y el perro que entra y la niña que llora. Esperemos que no sea eso, ¿no? Y si sucede, pues al final lo tendremos que ajustar. Aún así presentaremos alegaciones para acabar de ajustar estos, ¿no? Estos tecnicismos, el tema a lo mejor de las multas, etcétera, que son interesantes de observar.
¿Cup?
Sí, jo, primer de tot, és molt diferent un metro o els ferrocarrils que tenen un espai, diguéssim, tens un espai vital bastant més ample que un autobús urbà, i a més amb l'afegit que l'autobús urbà, jo més que els nens, la gent gran és temerosa de que els hi moguin la seva mobilitat, no? De que els afectin a la seva mobilitat i que els gossos, efectivament, alguns són imprevisibles.
Però si mires el metre quadrat ocupat...
Sí, el que passa que el metro té una particularitat, que és que et pots canviar de vagó,
sí,
si no,
sí, sí,
si et molesta,
sí, sí, i
l'autobús malament rai, és complicat. Jo l'autobús ho veig difícilment salvable. Volia fer una reflexió que potser surt una mica del guió, que abans sentit una mica, val per totes les ordenances, no? Per les ordenances del civisme i a més. Jo crec que a vegades des de l'administració ens pensem que reglamentant podem substituir el que diu Bauman, no? Aquesta, diguéssim, capacitat o habilitat per la negociació de la coexistència, i això no ho pot fer l'administració. L'administració pot intentar regular per intentar fer, diguéssim, bé tothom, però segurament aquella gent gran usuària de l'autobús a qui li molesta, que no sé què, tindrà dificultats per accedir als canals oficials per modificar aquesta ordenança, no? Per tant, som nosaltres que hem d'estar amatents que realment aquesta ordenança obeeixi a les necessitats dels cinquatencs. Tampoc em vull centrar en el tema autobús perquè penso que encara no hi ha hagut cap conflicte, no? I per tant no cal posar, diguéssim, allò, la vena abans de la ferida. Però sí que és important pensar que, per molt que tu reglamentis, les persones han de ser defensores d'aquesta pròpia coexistència. Jo crec que si, per molt que tu multis, al final, que és coercitiu, és molt més efectiu que estigui mal vist que deixis els excrements a la via pública i els veïns et diguin, escolta, què fas, que aquí hi van nens, no? O no passis per aquí perquè no és un espai per gossos, o lliga el teu gos. És molt més eficient, és molt més efectiu i a més ens dota de més eines com a comunitat, que no pas que digui hi ha una reglamentació i es multarà, que també hi ha de ser, però jo crec més, doncs, en aquesta capacitat de negociació de la coexistència.
Amb totes les ordenances.
Esquerra, PSC, Iniciativa, per aquest ordre.
Jo no repetiré molt el que han dit, però en tot cas, aquesta normativa que hem presentat, que es va presentar l'altre dia, la va presentar el govern municipal. A vegades sembla com que, insisteixo, que hagués estat a proposta de la taula del benestar. No, aquesta la va presentar el govern municipal recollint aquestes... I jo, ja sé que sembla surrealista que jo defensi el Joan Puigdomènec, però, home, hi ha algú que és un representant del govern municipal que porta molt temps fent aquesta feina, han hagut representants a la taula de benestar animal de la policia local i de l'àmbit de mobilitat, sí que hi ha hagut, o sigui, sí que hi eren. Per tant, escolteu, jo crec que el que estem fent és el que toca, ara s'obrirà un període, a TMB els autobusos poden entrar, els gossos en determinades condicions, depèn de com, depèn del tamany, dels quilos i en un cistellet, al metro poden entrar lliurement amb el morrió que dèiem. Per tant, el que hem de fer són adaptacions d'aquests petits errors. Segurament el tema de la taula de mobilitat sí que haurien d'haver vingut, jo crec que sí, però insisteixo, hi havia els tècnics de mobilitat en les reunions de la taula de mobilitat. De la taula de benestar animal.
PSC?
Sí, bueno, el que estem fent és reflexionar sobre l'ordenança i, per tant, els punts de vista personals o de partit, no, en aquest sentit. S'ha parlat de la mobilitat, és evident, del tema, encara que hi fossin els tècnics de mobilitat, doncs possiblement el col·lectiu de treballadors del transport doncs no hi eren i no eren tan sensibles com es pugui fer des dels tècnics de l'Ajuntament de Mobilitat. Una cosa és portar un autobús i una altra cosa és regular el trànsit o intentar regular el trànsit. Però jo crec que també s'hauria d'ampliar aquest debat, com que no hi hem participat, no sabem en quin ha estat el nivell, amb altres taules de participació de la nostra ciutat, perquè, per exemple, les persones amb mobilitat reduïda, i que estic parlant amb persones amb discapacitat visual i que porten el seu gos, això ja està regulat, no? Però com entra en conflicte amb altres gossos en el mateix espai, no? Per exemple, o en els equipaments municipals, poden entrar i no poden entrar, i quins són, quins no són. En els esdeveniments esportius, ja no tancats, sinó l'aire lliure, no? O sigui, la responsabilitat de portar amb un gos en una cursa popular i que el gos es posi a bordar en un moment donat i que els corredors doncs puguin... és a dir, jo crec que és tot en el camp de la convivència, i hem de veure tots els camps que això ens pot afectar, perquè és un ventall molt, molt, molt important, no? O en els casals de cultura. Poden accedir? No poden accedir? L'ordenança intenta regular-ho, però tampoc ho deixa molt, molt clar en aquest sentit. I després hi ha una altra qüestió, que són els establiments comercials, que això ja és a decisió dels propietaris dels comerços, no? Si es fa una campanya, si no es fa una campanya, si nosaltres, si com a ajuntament promoure una campanya que es faci en aquest sentit o no. No sé, són moltes coses que s'han de posar sobre la taula, i suposem que el camí aquest inicial...
La sensació de que sí que hi havia aquesta voluntat, no?
Bueno, d'acord, però si tu ets propietari d'un establiment i no vols que accedeixin els animals perquè és voluntat pròpia, perquè és el teu negoci, tampoc no et poden marcar amb una creu, perquè... No.
Que ho facin, eh? Bueno, és allò posar l'enganxina o no posar-la? No crec que hi hagi...
El que deia la Núria, la decisió aquesta de coexistència...
Correcte, per això s'ha de veure... No, bueno, pressió o no pressió, depèn.
Jo recomano que us mireu,
l'Obrevisa.
No,
sí.
Havia demanat el torn i, si els sembla, tancarem ja el tema.
Jo anava a dir, me la tornaré a mirar més bé, això és el primer que anava a dir. La segona cosa que anava a dir és que potser el que no s'ha regulat molt és la situació dels barris, i us ho dic perquè doncs jo visc en un barri, un barri que es diu Vall d'Oreig, però és un barri, i... Ara em guanyaré. No, però vull dir, és igual, ho podem situar a Mirassol, ho podem situar a la Floresta. I aquí jo penso que també hi ha hagut una certa millora. Jo us puc dir que fa uns anys, doncs, a partir de les 11 de la nit, allò podia ser una orquestra de gossos que bordaven a tort i a dret, i podia allò durar fins a la 1 de la matinada. També jo crec que hi havia molts gossos que anaven sueltos pel carrer, amb la qual cosa facilitaven aquesta història. I després hi ha l'altra cosa que no sé si es regula massa, i per tant per això dic que me la tornaré a mirar amb carinyo, és el tema del gos aquell que es queda tancat en un pis tot el sant dia, vale? Allà al balcó prenent el sol o prenent la fresca, i que evidentment, doncs, si vol bordar a borda, té tot el dret del món, l'animal aquell, però vull dir que no és ni que faci les caques, ni que molesti el nen, ni a la iaia, ni res, sinó que molesta, diríem, a tutti quanti. I potser això també està...
El gos està maltractat i per tant hi ha una...
Exacte, llavors possiblement parlaríem d'un maltractament, o fins a on s'entén que és maltractament o no, perquè jo entenc que molts propietaris que deixen el seu gos doncs allà al seu pis al balcó, possiblement no entenen que el maltracten, i llavors això també s'ha de...
És que per això hi ha tinença responsable.
Jo et dic que, esclar, la tinença responsable és el primer que potser s'ha d'acotar, que és el que entenem per això.
Jo si tingués un gos una mica, jo que sé, un pastor alemany, que pot ser superdòcil, no? Però si tingués un gos una mica agressiu o que em costa de dominar-lo, seria el primer que no el portaria a l'autobús, no? En canvi, si el tens, no sé si tens un altre tipus de gos que és absolutament dòcil i demés, doncs pujaries, no? Això ja és una mica apel·lent també a la responsabilitat del ciutadà.
Canviem de tema. El ple ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per garantir la protecció de Torrenegre. La proposta conté les opcions de declarar tot l'àmbit com a no urbanitzable, qualificar-ne la major part com a sòl no urbanitzable, però reconèixer els equipaments i assentaments que conté com a sòl urbà, o bé completar la zona amb sòls urbans no consolidats. La iniciativa ha arribat després d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va anul·lar la classificació de bona part del sector com a sòl no urbanitzable ordinari. Aquesta modificació ha tingut els vots a favor de tots els partits, tret de Ciutadans i el PP, que s'han abstingut. Voldria conèixer els posicionaments, que els poguessin explicar, perquè sàpiga la ciutadania exactament en quin punt ens trobem en aquest procés de protecció de Torrenegre.
Bé, estem amb temes molt naturals, no? Avui a la tertúlia.
Sí.
Bé, la veritat és que aquest és un tema molt important per la ciutat. és molt important i així també doncs, ho manifesta doncs, el gran recolzament ciutadà que té aquesta iniciativa. No? És un pas més ferm, amb aquesta estima cap a l'entorn de Torrenegre, amb aquesta protecció i amb aquesta preservació de Torrenegre. Ara un magistrat, anem fent passes, no? I històricament doncs, ens van informant i ens van intentant doncs, que ens puguem sortir del camí, però nosaltres de pas, en pas molt ferm doncs, continuarem defensant amb totes les armes jurídiques que calguin doncs, aquesta preservació. Per tant, és un pas més on un magistrat ens diu que en comptes d'escriure-ho d'una manera ho hem d'escriure d'una altra, però nosaltres el que volem, clarament, és més enllà dels conceptes més juristes, és que allà no s'urbanitzi. El que volem és poder passejar, poder anar a córrer, poder conviure, poder anar amb els gossos, poder anar en bicicleta i, en definitiva, poder gaudir d'un espai fantàstic. I vull aprofitar perquè ara aquests dies passa un fet molt important i és una mostra més d'aquest recolzament ciutadà a aquest espai. No? Es compleixen 20 anys de l'agressió al Pi d'en Xandri, no? Ahir mateix. No? Bé, una mostra més no? de que això ens ho estimem i que hi hem de treballar i plegats. I en aquest sentit doncs, manifestar, com sempre hem manifestat, que aquí, sempre, però en aquest tema, i ara miro el senyor de Ciutadans, és molt important la unitat política. I segurament es podrà explicar.
Procés constituent.
Bé, nosaltres compartim la majoria de les coses que ha dit la Carmela. És cert, ahir es va fer 20 anys d'aquell atac que va haver-hi el Pi d'en Xandri, que va aixecar, diguéssim, molta polseguera i que bueno, va crear reaccions de tot nivell. Jo me'n recordo moltíssim i penso que de la proclama aquella que es feia ni un pam més de terra, no?, de Sant Cugat, intentem preservar el que ens queda, no? Perquè els grups, jo me recordo que en aquell moment es va haver de decidir quin es defensava, no? Perquè s'estaven urbanitzant, diguéssim, a molts nivells, Sant Cugat va créixer molt ràpid i es va dir, bueno, doncs, Torrenegre, i al final es va socialitzar la defensa de Torrenegre com l'últim bastió, diguéssim, o el bastió també el més preuat, diguéssim, pels seus components de sòl agrícola, però en zona forestal, vull dir que era com un vestigi de la nostra història i que, per tant, té una importància específica importantíssima. El que es va aprovar al ple és una mica, si m'ho preguntessin per explicar-ho senzilla i planament a algú que no conegués, diria, és que tampoc no tenim massa alternativa més. Segurament no és l'òptim, segurament ens agradaria haver acabat fa molt més temps en aquest procés i segurament entranya uns riscos importants, és a dir, estem una mica a la mercè del final de la decisió del jutge, dels magistrats i per tant, diguéssim, és arriscat, no? D'aquestes tres alternatives que es plantegen, ja es va dir doncs, que la més òptima o la més, diguéssim, la que més esperava era la segona, com si diguéssim, i jo espero que realment funcioni bé. En tot cas, jo sí que agraeixo i demano que aquesta unitat d'acció no minvi, perquè realment, si tens moltes opcions per escollir, doncs està bé ser crític, però en els moments en què les disjuntives són molt clares, has de prendre partit. I jo crec que no només els partits polítics perquè queda bé defensar Torrenegre, sinó per la injustícia d'aquests vestigis, d'aquests interessos, diguéssim, alguns interessos personals que han sigut també molt agressius amb la nostra administració, que ens han fet pagar molts costos, és important que es vegi que hi ha una unitat d'acció en la pluralitat de postures polítiques, perquè així la ciutadania s'ha expressat en diverses ocasions. I en aquest sentit doncs, també demanar que ja no va ser un vot en contra, no? Però que les abstencions per allò del risc s'ho puguin repensar si tenim més ocasions de posicionar-nos, perquè és important que se'ns vegi units en la defensa com a consistori del nostre entorn.
Ciutadans?
Sí, en primer lloc recomiendo la lectura de precisament d'un article del senyor Torrijos, en relación al 20 aniversario del atentado, ¿no? Que lo estuvieron cerrando y demás, utilizaron, bueno, y al final, sí, efectivamente, al final intentaron quemarlo y al final parece ser que se salvó, ¿eh? Todavía no las tiene todas consigo, tiene que estar apuntalado durante, parece ser, muchos años, pero por suerte hemos podido preservar un árbol milenario, creo, ¿eh? Recomiendo la lectura. En cuanto a nuestro posicionamiento, nuestra abstención, nosotros estamos absolutamente a favor de la preservación de Torrenegre, absolutamente a favor, ¿eh? Y incluso y a nivel personal, que tengo, creo, una cierta sensibilidad medioambientalista, ojalá allí no se construya jamás nada y no tengan quienes quieren construir las armas para hacerlo. Ojalá, y ese es nuestro escenario ideal y es lo que deseamos. Ahora, ¿por qué nos abstuvimos? Y aquí reconozco que juego en desventaja porque no soy jurista, ¿no? Y hay unas tochanas de, en fin, digamos, unos legajos de papeles impresionantes. ¿Qué es nuestro temor por el cual nos abstuvimos? Pues que el posicionamiento ciudadano masivo de defensa de Torrelanegra no sea suficiente. Y lo que no nos gustaría es que dentro de 4, 8, 12 años hubiese algún tipo de sentencia que fuese favorable al ayuntamiento y que quienes estuviesen entonces pensasen que nosotros hoy les estamos dejando una patata caliente. ¿Sí?
Favorable, dices, contraria al ayuntamiento.
Sí, 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 sí. No, perdona. Favorable a los intereses de Núñez y Navarro, Lucas Sigui, y que sigue desfavorable al ayuntamiento. Y como nosotros no tenemos esa certeza de que el tema esté absolutamente cerrado y ganado al 100%, si estuviese ganado al 100%, pues perfecto, dirías, pues casi, digamos, el debate se había cerrado y todos, pues perfecto, ¿no? Nos abrazaríamos, hemos salvado Torrelanegra. Pero no lo tenemos, y ese es el gran miedo que tiene Ciutadans, y no quiero hablar del Partido Popular porque no sé exactamente su posicionamiento, imagino que por ahí van los tiros. Y por eso queremos, no sabemos si hoy, a lo mejor, tenemos que seguir dialogando, que ya lo hemos hecho, sobre todo con los pequeños propietarios. Creo que era necesario lo que ha hecho el equipo de gobierno, pero nuestro temor, y ojalá no sea así, de verdad, ojalá no sea así, y que vamos a preservar Torrelanegra y lo vamos a intentar todos, pero ojalá que el día de mañana no hipotequemos a una generación futura porque le ha salido una sentencia de una millonada de euros, me lo invento, y al final ha ganado Núñez Navarro. Mientras no tengamos esta certeza, pues a veces nos tendremos que abstener por ese miedo.
Ferran Villaseñor, d'Esquerra Republicana Més.
Jo crec que, agafant el fil en positiu que comentava el company de Ciutadans, jo crec que ens falten unes quantes hores de parlar de coses concretes que segurament no les haurien de fer davant de les cambres sobre aquest tema. Aquest és un tema fonamental i el que es va portar al ple no solament ho porta el govern municipal, ho porten, és la trajectòria de molts partits polítics durant molt temps i sí, estem assumint riscos, però no els estem assumint com a regidors, com a partits polítics, estem defensant una posició de la ciutadania i és evident que pot passar que aquest tercer modificació o la quarta o la cinquena que hi hagi la perdem i al final t'obliguin a que hi hagi una situació de construcció i aviam, no hem de ser, les coses són així, com també pot ser, que és el que creiem nosaltres i que hi creu el govern i els partits que hi van donar suport, que aquest tercer modificació del planejament està millor o està més adequada a les anteriors dues sentències. I per tant el que demanem és això. Nosaltres el que diu el text no demana la protecció natural, el que diu és que allò no és urbanitzable i per tant l'Ajuntament en el seu marc de decisió decideix si és cap allà o cap allà. Va decidir que creia que creixia cap a Camp Mates i Bullpalleres i no cap aquí. Això és el que diem. I això ho preveu la legislació. Altres grups, empresarials en aquest cas, evidentment és lícit demanar el que es consideri i creuen que ja volen construir doncs, els 1.800 habitatges, 1.864 habitatges i defensen els seus interessos en totes les pressions que n'hi hagin. La nostra és aquesta. Alguns hem hagut de votar alguna vegada per imperatiu legal perquè si no, diguem-ne, ens emporaven en aquest tema. I això sí que hi ha riscos en aquesta ocasió, però riscos personals dels regidors per defensar la no urbanització d'una zona no existeixen, de veritat. Que deixarem cap aquí 4 o 6 anys, home, si perdem totes les sentències que hi hagin i d'allò, doncs l'Ajuntament haurà de prendre alguna acció. I jo no sé on està el representant del Partit Popular, potser ara mateix està negociant amb el senyor Núñez. I ja està bé, però en tot cas, si aquest senyor, si el representant del Partit Popular està negociant amb el senyor Núñez, negociar amb algú es fa amb molta més força si hi ha un consistori tots junts i no dividits.
Bé, jo una mica crec que el que vam aprovar l'altre dia era inevitable, per dir-ho d'alguna forma. És a dir, hi havia dues sentències que vull recordar que totes les sentències en contra provenen d'un mateix magistrat, o sigui, per tant, ja ens coneixem les cares o es coneixen les cares uns i altres perquè sempre és el mateix magistrat, curiosament. I bé, doncs hi ha hagut dues sentències, hem hagut de presentar un tercer planejament, perquè si no havíem de desenvolupar el PAU o el pla d'acció urbanística que havia presentat el senyor Núñez Navarro, és a dir, o A o B, altra solució en aquests moments no teníem. Per tant, doncs, si desenvolupàvem el PAU, doncs eren, no?, els mil no sé quants habitatges.
El darrer PAU eren 1.800 i escaig.
És igual, no ve de 3, saps què et vull dir? No ve de 3 habitatges. Val. Per tant, diríem, jo crec que el que es va aprovar en el ple era allò irremediable e inevitable. D'altra banda, jo penso que, diríem, potser les suspicàcies que tenim o que tenen alguns propietaris, ja no dic el Núñez de Navarro, que quan l'Ajuntament estornuda a Volpelleres ell també presenta un recurs, i si estornuda a Vall d'Oreig també, li és igual, això ja és un tema normal, no? Però jo crec que el tema és que en algun moment, doncs, es va ampliar la ciutat cap a zones que probablement no calia, com poden ser la Costa del Golf o com poden ser Can Trabal. Jo recordo que en aquells moments doncs, es deia per què Can Trabal, que també és part de Collserola i està tocant el bosc, doncs allò es permet edificar i l'altre no. És a dir, jo crec que aquí, diríem, hi ha, si m'ho deixeu dir així, un cert agravi comparatiu, que ja no parlo de la gran empresa del Hossel, sinó que parlo d'alguns altres propietaris que poden considerar que en unes altres zones que també podien ser protegides, que també pertanyien al parc, doncs s'han edificat i aquesta no. I jo crec que aquí doncs, és una cosa que, bueno, això és així, ho tenim ara d'aquesta manera i no ho podem evitar. I l'altra cosa que volia dir, però ara se m'ha anat del cel. Ah, sí, és que, evidentment, l'hem de preservar a Torre Negra, però hem de veure com ho preservem. Jo crec que allò és un interregne, diríem, entre la ciutat, entre el ciment i el bosc. Però allò, en aquests moments, hi ha camps de cultiu, hi ha zones arbustives, etc. Si allò no ho cuidem, el bosc el tindrem al costat del Col·legi Europa d'aquí 4 dies. Per tant, allò s'ha de preservar, no és una cosa, diríem així, etèrea de dalt del cel, sinó que comporta unes certes accions, un cert projecte i unes certes actuacions molt concretes. Si no ho fem, això no estarà preservat. Per tant, diríem, un cop hàgim fet la part judicial, ens haurem de posar a remengar per veure què fem en la part concreta.
Perdona, que ho hem de fer inclús ara.
O simultàniament, és igual, en qualsevol cas. Jo crec que s'ha de fer perquè si no acabarem malament.
PSC, perquè se'ns està acabant el temps.
Sí, primer de tot vull recordar aquests 20 anys de l'intent d'atemptat del Pi d'en Xandri, i ahir vaig poder assistir també a la presentació dels actes de la 59a marxa infantil, i que a més doncs, portarà el cartell, porta el logo de Defensem Torre Negra.
Un altre tema, la marxa infantil.
Bueno, no, però jo crec que és la millor manera de fer pedagogia precisament d'aquell entorn, perquè hi ha dues generacions, estem parlant de 20 anys, hi ha dues generacions que no hauran vist el Pi sense els seus puntals. Quan es treguin potser no reconeixeran el Pi d'en Xandri, perquè portem clar, generacions que han viscut amb el Pi d'en Xandri amb els seus puntals, i jo crec que la millor manera que es pot fer pedagogia és precisament anar a visitar tota aquella zona i veure que és necessària la seva preservació. La segona puntualització és que els partits polítics no és que ens haguem, diguéssim, apuntat al carro de defensar el tema de Torre Negra. No, els partits polítics en un moment donat el que vam fer va ser un acompanyament, perquè va ser la societat civil qui es va tirar al carrer i va començar a treballar. Però clar, el seu treball sense un acompanyament dels partits polítics no s'hagués pogut tirar endavant, i amb això estem. I els partits polítics, o la política, va prendre la iniciativa en el moment per intentar doncs, resoldre els problemes jurídics que hi havia sobre el tema de Torre Negra. Per tant, també un reconeixement a la plataforma de Torre Negra, que en el seu moment doncs, va empènyer amb força. No? La tercera qüestió, l'opció que es va presentar en el ple creiem que és la menys agressiva. Es consolida una zona, els equipaments que hi ha, i l'altre doncs, els declara no urbanitzables. A grans trets és així el que es demana. I per tant, aquesta tercera modificació del planejament doncs, segueix com sempre, no reconeixent perquè no existeixen els drets constructius o adquirits pels propietaris per construir-hi. Per tant, nosaltres, com a Ajuntament, en la seva majoria, hem de tirar endavant en aquest sentit. Sap greu que Ciutadans, per uns motius, i el PP, per uns altres, doncs no tinguin aquesta unitat d'acció. Home, jo crec que és una mica, ja no diré, enteneu-me, és una mica de covard excusar-se amb que és massa temps, no? Els temps de la justícia, malauradament, no els controlem des del ple municipal. Jo crec que és ara que es demana acció, no pel que passarà dintre d'uns quants anys, és ara que som càrrecs electes i que hem de prendre la responsabilitat. Ho recordava el Ferran, i un dels moments més tristos és quan un jutge ens va obligar a votar en contra d'un tema de Torre Negra en el ple municipal en el passat mandat. Jo vaig, inclús com a electe, em dic, què és això, que un jutge m'obligui a votar una qüestió. I per tant, el que és important és preservar tot l'espai de Torre Negra i la seva protecció. I s'apuntava un tema que era la neteja de tots els voltants. Ja que es parla amb els propietaris tenen l'obligació de mantenir els terrenys, siguin de bosc o siguin en zona rural, que ja n'hi ha, amb òptimes condicions.
Els demano brevetat en aquestes últimes intervencions, sí. La CUP, Convergència, Esquerra i Ciutadans.
M'agrada sentir que el president no li agrada que els jutges manin les seves decisions polítiques. Ho celebro, espero que se li, se li encomani amb totes les temàtiques.
Votar, que ens faci votar amb una seu, amb una contradicció.
O que no ens
hagi
votat, per exemple.
No.
Era un comentari.
Diferent,
No derivem al tema.
Ja ho sé, Núria.
Ho ha dit i m'ho ha deixat amb safata. Com sempre, es presenta un problema de legitimitat i de legalitat. Jo, com la Roser, penso que, jo també entenc els petits propietaris que senten un greuge comparatiu. Han vist des de fa 20 anys com Sant Cugat creixia d'una forma, diguéssim, bastant important, no? I senten doncs, que aquest dret a construir, aquest dret a especular, aquest dret a construir, aquest dret a també doncs, a fer profit, no? Treure profit dels seus terrenys, doncs el tenen com el tenen la majoria dels santcugatencs. Que tenen terres, efectivament. Clar, això la llei ho reconeix. Jo poso en dubte aquest dret. Jo penso que està per sobre el bé comú i si el consistori, el conjunt de la ciutadania, decideixen que allà no s'hi urbanitza, doncs no s'hi urbanitza, perquè per alguna cosa ens han donat aquest poder per organitzar una mica la ciutat. Per tant, sí que s'ha de dialogar amb aquests propietaris, sí que s'ha d'entomar una mica el mea culpa, no costa res dir, doncs mira, sí, hi ha hagut un greuge comparatiu, és cert, intentem arribar a bon port. I després també una mica de crítica amb el tema, o sigui, votar amb el pal, jo ja ho havia dit, diguéssim que crec que no és molt honest i precisament en aquest tema, ostres, a mi em va saber que greu, penso que no aporta massa i crec que la ciutadania no ho entén massa. I jo crec que el fet de que intentessin cremar-lo va servir per visualitzar, o sigui, va ser tan gràfic i tan cutre, si em permeteu, perquè a veure, jo el tema dels pals i això, bueno, no sé, penso que hi ha coses més greus, però en tot cas, ens va servir per veure que realment, o sigui, hi havia molta fam de construir allà, hi havia molta especulació, moltes ganes d'especular, bàsicament pel gran propietari, que és el Núñez i Navarro, i va servir a la gent de Sant Cugat per visualitzar fins a quin punt podien arribar per poder construir allà, no? I llavors crec que gràficament ens va servir que intentessin cremar, malauradament, el Pi.
Convergència.
Bé, venim de molts anys de feina, molts anys de lluita en aquest tema. Vull recordar que sí que es va parlar amb els propietaris, que s'ha dialogat amb els propietaris, ells també han tingut la seva oportunitat i per sobre tot això hi ha el bé comú i la preservació de l'espai. Amb això jo vull ser molt clara i molt contundent. Unitat, jo crec que no poden haver-hi esculls de cap de les maneres, jo apel·lo a Ciutadans i al PP perquè en aquest tema tinguem unitat, el clam Ciutadans ho demana, el suport Ciutadans ho demana i dir-vos que jo penso que em va saber molt greu el que va passar amb el Pi d'en Xandri, però per una altra banda, veient-hi la part positiva, jo que intento ser una persona positiva, també ens ha donat molta identitat de ciutat, no? I agafem-nos aquesta identitat d'aquest Pi d'en Xandri doncs, falcat, no? Que realment doncs, fa que puguem visualitzar-nos en aquesta defensa.
A vegades fer política és fàcil i jo crec que en aquest cas, i des de fa molt temps, el que es posa al voltant és la valentia dels representants polítics. La valentia és saber que pots guanyar o que podem guanyar en representació de la posició de dir, jo m'aparto per si de cas dic que és culpa d'ells, jo també, tu no ho has dit així, eh? Vull dir, jo crec que el discurs que tu has fet avui ha estat diferent del que va fer el ple i per tant jo crec que hi ha un cert, jo crec que ens hem de trobar més i no fer d'això una qüestió política d'atac ni cap a vosaltres, ni cap al Partit Popular, ni evidentment cap al revés. Ara tenim una cosa, o fem la modificació del planejament o es comença a tramitar el pla d'actuació urbanística per... o això, ja està. Escolta, posem-ho sobre la taula i al final és el que toca.
Ciutadans, en un moment?
Ah, sí, només fer-li un petit massís al Pere, que jo mateix que crec que diguem-ne que no ho has fet amb mala intenció, sinó que, de fet, hi havia sobre la taula una aposta que era encara menys agressiva, no?, des del punt de vista naturalístic, i que era, per exemple, el que són els equipaments que ja hi són, etc., doncs declarar-los, entre cometes, il·legals i extingir, no? I al final es va decidir que aquesta tampoc era la solució adequada i es va optar, diguem-ne, per una intermitja, que és que quedi l'estatus quo de lo que hi ha.